són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El que va passar dimecres a la nit i matinada de dijous, hora catalana, als Estats Units, és, com tots sabem, molt greu. Podríem qualificar d'intent de cop d'estat, d'atac a la democràcia, al rovell de l'ou d'aquest sistema polític, però, sobretot, és un problema humà, de cohesió social, i que també fa molt reflexionar sobre la figura de Donald Trump. No hem de jutjar-lo, però sí valorar els seus fets. Es parla d'una possible incapacitat o fins i tot de demència. No volem entrar en això, sinó sobretot en la necessitat de passar pàgina a 4 anys en la història dels Estats Units, que no hem de dir que som per oblidar, sinó precisament per no repetir. Esperem que els ciutadans nord-americans tinguin aquell seny que no ha tingut en aquests últims 4 anys el seu mandatari. Precisament dels Estats Units parlarem en una part de la taula d'anàlisi amb el nostre col·laborador, historiador i membre del Cercle Carlemany, Jordi Cerdà. També parlarem d'economia i de l'impacte de la pandèmia en la situació econòmica amb el professor de la Universitat de Barcelona, Joan Busca. Abans, a l'entrevista, avui tindrem un protagonisme per a la Mare de Déu, i és que el llibre 365 dies amb Maria és un treball inèdit que Claret acaba de publicar amb Àngel Rodríguez Vilagran com a autor i que permet conèixer una de les advocacions de la Mare de Déu presents a Catalunya per a cada dia de l'any. Parlarem amb Àngel Rodríguez en aquesta primera part de l'entrevista, tot just després de l'informatiu. Això i una miqueta més fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Ens posem en marxa. Abans de l'informatiu, el pensament del dia avui amb l'analista polític Alexander Golovin.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ésser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor, ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys apel·lant al bon gust o a l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Passen 3 minuts i mig de les 6. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Comencem el resum de l'actualitat a aquesta hora. El preu de la llum s'ha disparat per l'augment de la demanda provocat per l'onada de fred.
Així és, aquest divendres arribarà el seu segon màxim històric. Al mercat majorista, el preu fixat per aquest divendres és d'una mitjana de 94 euros amb 99 cèntims per megawatt hora. Es tracta de la segona mitjana diària més alta a l'estat espanyol després del gairebé 104 euros que va marcar l'11 de gener, atenció, del 2012. L'encariment de l'electricitat es produeix pel pic de demanda en plena onada de fred de la borrasca Filomena, que aquest final de setmana portarà nevades arreu.
El govern balear ha decidit tancar durant 2 setmanes, a partir de dimarts vinent, bars, restaurants, grans superfícies comercials i gimnasos de l'illa de Mallorca.
Ho fa per frenar l'expansió de la Covid-19 a l'illa. Aquesta mesura no afectarà per ara la resta de Balears. Només s'hi permetrà el servei de menjar a domicili i per emportar-se i la compra de productes d'alimentació i d'higiene. La mesura s'aplicarà durant almenys 2 setmanes i es podria allargar si les autoritats ho consideren necessari.
Sembla que ara sí la vacunació agafa ritme a Catalunya i ja s'han posat més de 37.000 dosis de la vacuna Pfizer.
És un 30% de les que han arribat de moment. La majoria s'estan administrant a les residències de gent gran i s'ha començat per les que estan lliures de Covid. També s'estan vacunant en algunes residències que tenen algun brot controlat, un total de 136. En aquests casos s'analitza fins a l'últim moment si es pot començar a vacunar o no. En canvi, n'hi ha 81 residències que tenen brots no controlats i, per tant, hauran d'esperar.
Un apunt esportiu, el Barça ja coneix el seu rival per als setzens de final de la Copa del Rei, és el Cornellà.
Els veuran s'estrenaran en aquest torneig després de no disputar les primeres dues rondes perquè participen en la Supercopa d'Espanya. Precisament el Cornellà va ser un dels equips que va sorprendre totalment amb l'eliminació de l'Atlético de Madrid. Girona, Cádiz, Espanyol, Osasuna i Alcoyà, Real Madrid, seran altres enfrontaments.
Moment ara per saber quin temps farà les properes hores. Ja hem dit que venen nevades. I també els propers dies ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua nevant a les comarques de Tarragona per damunt dels 200 metres aproximadament i a la resta del país les precipitacions guanyaran terreny al llarg d'aquesta tarda i sobretot al llarg de la propera nit i matinada. Es mantindrà aproximadament aquesta cota de 200 metres, tot i cada matinada puntualment la neu es podria veure a cotes inferiors i arribar a nevar fins i tot en alguns punts de la costa, tot i que ja diem que no es tracta d'una gran nevada a les comarques del litoral, però sí per damunt d'aquests 200 metres d'alçada. Demà al matí encara es mantindrà aquest risc de precipitacions en aquestes cotes, tot i que a partir de demà al migdia la cota de neu pujarà fins als 500 metres i al llarg de la tarda fins als 600-700 metres. Per tant, neu a cotes baixes, però arran de mar, sobretot aquesta propera nit i matinada. L'ambient, evidentment, es mantindrà molt fred i, atenció, demà, temporal marítim amb onades de 2 a 4 metres d'alçada al llarg de tota la costa catalana, vent de llevant i de gregal, que el litoral serà molt fort. De cara a diumenge s'obrirà més clarianes, tot i que al sud encara hi haurà alguns ruixats. La cota de neu de cara a diumenge es mantindria al voltant dels 800 a 1.000 metres d'alçada, sobretot cap a les comarques de l'interior i del nord.
Gràcies, Jordi. I la cloenda oficial pel 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense, celebrat l'any 1995, es farà finalment el proper 21 de gener, coincidint amb la solemnitat dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi, i es farà precisament a Tarragona.
Per fer-ho, l'arquebisbe Joan Planelles presidirà una eucaristia a la Catedral de Tarragona a les 6 de la tarda, acompanyat pels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya. Com ha explicat l'arquebisbe de Tarragona en un comunicat, després de la celebració està previst que els bisbes de Catalunya facin públic un document que porta per títol Esperit, cap a on guies les nostres esglésies, als 25 anys del Concili Provincial Tarraconense de 1995. A causa de les mesures sanitàries del moment, l'aforament de l'eucaristia serà limitat i és per això que tots els que ho vulguin podran seguir la celebració en directe pel canal de YouTube de l'Arquebisbe de Tarragona i a la resta de xarxes socials.
8 minuts són els que passen ja de les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669 56 17 68.
669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
365 dies amb Maria és el títol d'un llibre en què el periodista Àngel Rodríguez Vilagran, vinculat des de fa molts anys a la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, ha recollit per a cada dia de l'any una advocació de la Mare de Déu present arreu de Catalunya. I és que Maria viu integrada en la nostra societat i cada dia es manifesta amb algun dels seus noms o estils. Un gran nombre de capelles, ermites, santuaris, parròquies, monestirs, petites capelletes i altres espais mostren imatges de la Mare de Jesús integrada en costums i personalitats de diferents àmbits i diverses sensibilitats. Ara que hem començat un nou any, aquest treball d'Àngel Rodríguez, editat per Claret, pot ser molt útil perquè permet estar en contacte cada dia de l'any amb una advocació diferent de Santa Maria. Ens acompanya per parlar-ne el mateix autor del llibre, el periodista Àngel Rodríguez. Senyor Àngel Rodríguez, amic d'aquesta casa sempre, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Com definiria vostè aquest llibre, 365 dies amb Maria?
Bé, jo he intentat que fos un llibre senzill, escrit en un llenguatge popular. Cada dia de l'any la persona doncs, està en contacte amb una advocació de la Mare de Déu i coneix una mica la seva història, però per damunt de tot he volgut remarcar el que són les tradicions, les curiositats, les llegendes que s'hi relacionen. No he volgut que fos un llibre històric, tot i que hi ha dades històriques, no? Però la meva intenció és que la gent que pugui llegir aquest llibre s'ho passi bé. S'ho passi bé en companyia de la Mare de Déu, a través d'això de lo que et deia, no? De les tradicions, les curiositats, tot el que se relaciona de les festes, etc.
Per presentar l'advocació mariana de cada dia, el llibre ofereix una petita explicació de la història, la imatge, en alguns casos també reproduïda amb una fotografia, el lloc on és venerada i una petita pregària acompanyada en molts casos per un fragment dels Goigs. Com ha pogut completar vostè tot aquest treball per a tot un any?
Bé, jo diria que ha estat una feina complicada. He estat aquí treballant-hi més de 2 anys i mig, una cosa així. Esclar, quan un escriu una novel·la, una narració, un conte, doncs a vegades no és necessari comprovar dades històriques, no? Aquí sí, jo cada capítol he hagut de buscar tot el que era dada històrica, de llegenda, de tradicions, però després comprovar-ho. He intentat posar-me en contacte amb els responsables dels santuaris, de les parròquies on es veneren les imatges, dels confrares, si hi havia doncs, alguna confraria, que no ha estat amb tots possible, no? Però he intentat sempre, un cop redactat el capítol, després passar-lo al responsable de la parròquia, del santuari, perquè m'ho llegís, en tot cas, i em fes notar si hi havia algun error, no? Però, esclar, les dades les he hagut de buscar en llibres, sobretot a internet, però a internet tampoc pots fer-ne gaire cas, perquè hi ha moltes equivocacions a internet, no? Per tant, ha estat una tasca bastant dura.
Aquest llibre, senyor Àngel Rodríguez, segurament el podran consultar creients i no creients, devots de la Mare de Déu i persones potser no tan sensibles a aquesta important figura per als cristians. Quin objectiu s'ha marcat com a autor de cara a la difusió d'aquest treball?
La meva intenció és que aquest llibre el pugui llegir tot tipus de persones, tant creients com no creients. Pensem que la Mare de Déu aglutina seguidors que no són necessàriament de missa setmanal o que van a missa molt poc. La Mare de Déu té aquesta virtut, no?, de saber recollir, de saber agafar persones, doncs no necessàriament creients, però que els hi atrau la devoció. Jo ho dic, pensem que la Mare de Déu és com si fos la nostra segona mare, no? Una mare que li pots pregar, li pots parlar, la pots tenir fins i tot fotografiada amb una estampa a la cartera, amb una estàtua, no?, al cim del despatx de casa, al rebedor de casa. Per tant, l'objectiu que m'he marcat és que pugui ser llegit aquesta publicació tant per gent creient com per gent no creient.
Estem parlant de 365 advocacions a la Mare de Déu presents a Catalunya. Si miréssim les de tot el món, en sortirien moltes més. Quina importància té, segons vostè, la Mare de Déu per oferir al món d'avui el missatge de Crist i de la seva Església?
Bé, precisament pel fet de que jo crec que la Mare de Déu és, ens transmet molta senzillesa, no? Per tant, estem en un món, el que estem patint ara de la Covid, que ens pot ajudar a ser més senzills, escoltar més els altres, tenir molta paciència. Estem en una societat que hem de tenir molta paciència. I la Mare de Déu, jo diria que va tenir molta paciència, que va ser molt humil, que va ser doncs, molt franca, molt, molt amigable, tenia molta mà esquerra. I crec que la Mare de Déu doncs, ens pot transmetre tots aquests missatges i pot ser tan important en el món que estem vivint ara.
Ens acompanya avui el periodista Àngel Rodríguez Vilagran, vinculat a la delegació de mitjans del Bisbat de Girona, també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Una curiositat, senyor Àngel Rodríguez. Són, de fet, 366 les advocacions, una més de l'habitual, perquè també surt la del 29 de febrer, un dia que només vivim cada 4 anys. És la Mare de Déu del Viver, d'Argentona, al Maresme. Per tant, no ens deixem cap dia. Com va descobrir vostè aquesta imatge concreta?
Bé, la Mare de Déu del Viver d'Argentona és com moltes les que he anat trobant i que he anat buscant, no? No només ha estat una recerca a través d'internet, sinó també a través de llibres, de consultes en els fulls parroquials. La tasca que jo realitzo em permet estar molt en contacte també dia a dia amb la realitat de l'Església catalana. Per tant, a mi m'arriben tots els fulls parroquials a la feina on estic de tot Catalunya, llavors és fàcil consultar-los i veure doncs, les advocacions, també a través de les revistes diocesanes. Ha estat un treball després de camp, no?, també, de consultar totes aquestes publicacions els caps de setmana a casa, de veure quines són les que més poden estar dins del llibre. Home, a mi, sincerament, segur que n'han quedat, eh? Perquè ja he trobat una persona que m'ha dit «Oh, la meva no n'has parlat». Bé, jo de totes no les puc posar totes, però fixem-nos, hi ha 365, més el que deies tu, 366, perquè hi ha l'any de traspàs.
I com recomanaria, senyor Àngel Rodríguez, als qui ens escolten adquirir i tenir aquest llibre? I de quina manera creu que es pot aprofitar en el dia a dia de cadascú?
Jo defineixo el 365 dies amb Maria com un llibre de tauleta de nit. És un llibre ideal per tenir-lo a la tauleta de nit. Quan et sona el despertador, doncs el primer que fer, a part de pagar el mòbil, que és el que ens serveix de despertador ara, doncs és obrir el llibre, tenir un punt de llibre ja preparat i llegir-lo. No ens costa més de 30 segons, encara no mig minut, i podem estar doncs, ja en contacte amb el dia a dia, amb la Mare de Déu. Intento, sobretot, que el llibre estigui amb dates relacionades amb el santuari. No ha estat possible amb totes, perquè, esclar, no totes es poden posar el 8 de setembre ni el 15 d'agost, però sí que he buscat, doncs, per exemple, un dia que es va inaugurar el temple, un dia que se fa una celebració especial, un dia que es va imposar de nou la imatge. Bé, sempre he buscat algun detall de la imatge. Ja dic, no sempre amb tots ha estat possible. Però sí que quan tu llegeixes, per exemple, el 23 d'abril, dius, doncs jo dic aquell dia és Sant Jordi, l'11 de setembre, que és Santa Maria de Ripoll, doncs esmento que és el dia de la Diada. O sigui, he buscat molt també que estigués unit la celebració amb el dia que correspon.
Moltes gràcies, senyor Àngel Rodríguez. Que tingui èxit i molta difusió aquest treball. 365 dies amb Maria. El recomanem avui, editat per Claret. Bon any i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies, Ignasi. Que vagi fins un altre i bon any.
Passen 5 minuts d'un quart de set. Per cert, avui és la Mare de Déu dels Fillols, venerada a Lleida, una imatge situada a la capella de la Santíssima Trinitat de l'Església de Sant Llorenç, a la capital del Segrià. Continuem des del Mirador de l'Actualitat. De seguida, la primera part de la taula d'anàlisi.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
D'anàlisi.
Passen ja 7 minuts d'un quart de set. De fet, la primera part és la que tractarem ara, però tindrà aquesta taula d'avui una segona sobre la situació als Estats Units. La primera sobre economia, i és que vivim un temps d'incertesa, no només sanitària, sinó, com sabeu tots, també econòmica. Són les dues cares d'una mateixa moneda. Malgrat la caiguda de sectors importants com ara l'hostaleria o el turisme, el comerç electrònic i altres àmbits estan impulsant l'economia. La realitat econòmica de cada país, però, ha quedat despullada davant el terratrèmol que ha suposat la caiguda, sobretot de petites i mitjanes empreses. Justament avui hem conegut, per exemple, el preacord per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 31 de maig. Govern espanyol, sindicats i patronals coincideixen a prorrogar l'anterior, tot i que es revisarà el text definitiu la setmana vinent. Si posem el focus en el període de rebaixes, la xifra de 30.000 nous contractes a Catalunya per aquest període de promocions que ara comença, les rebaixes, segons dades de la consultora Adecco, és un 10% més baixa que l'any passat. Sigui com sigui, arribem a aquest període de rebaixes amb ganes de normalitat, però encara en plena pandèmia i en clara crisi sanitària i econòmica. Ens acompanya uns minuts l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Joan Buscà, també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Senyor Joan Buscà, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I bon any.
I un bon any, eh?
Exacte, sí, tot i que ja estem a dia 8, però ens continuem felicitant l'any, i tant que sí.
Bueno, és la primera vegada que parlem.
Per això...
Un bon any.
Certament. Bé, parlem una mica de l'impacte. Li dono una mica carta blanca, si li sembla. L'impacte, com es podria resumir amb un diagnòstic bàsic l'impacte de la crisi sanitària en l'economia, ens referim?
Sí, n'hem parlat alguna vegada aquí, quan m'has convidat. Hi ha una relació directa entre l'evolució de la pandèmia sanitària i de les repercussions econòmiques. És a dir, quan la pandèmia sanitària es dispara cap amunt, evidentment entren en funcionament els confinaments, i això comporta que l'economia baixa. Baixa perquè molta gent no s'ha quedat a casa, perquè la gent no consumim, etc. Per tant, hi ha una relació directa entre la pujada de la pandèmia sanitària i la repercussió que té en l'economia.
I aquesta repercussió en l'economia té moltes expressions, moltes dimensions, potser les més importants que tots tenim al cap, l'augment de l'atur, la caiguda de l'activitat econòmica, i una cosa que vostè treballa molt, les petites i mitjanes empreses, els petits negocis, que estan tancant i patint molt, oi?
Sí. Evidentment que si l'economia baixa, l'única manera d'aixecar-la és amb ajudes, no? Només cal mirar una miqueta el que està passant en els països veïns, no? Com a França o Alemanya. Llavors, si no hi ha altra manera de que ens tenim que confinar a casa i no podem sortir o no podem anar a treballar, etcètera, etcètera, la manera que ens arribin diners a casa és que ens els donin, que ens ajudin. Després ja veurem com els tornarem i de quina manera els tornarem, etc. Però, esclar, això no està passant. I llavors, com més confinaments estem fent, jo no em fico amb la valoració de les mesures sanitàries, perquè no sóc expert i, per tant, doncs, segurament m'equivocaria, no? Però sí que s'ha demostrat que quan el confinament és més llarg, és més dur, els efectes econòmics són també més durs, però també en el moment que es treuen aquests confinaments, l'economia torna a pujar bastant ràpid, no? Llavors, el que hem de fer en aquests moments és que els governs dediquin la màxima atenció a ajudar els empresaris, els treballadors, en general, a tota l'economia. Llavors, si mirem una miqueta al nostre alrededor, França, Alemanya, Itàlia, doncs en aquests moments estan fent fortes ajudes a les petites, sobretot a les petites i mitjanes empreses, que tenen doncs molta gent empleada, i per tant doncs els estan ajudant amb els diners. Uh-huh. Llavors la pregunta és per què Espanya en aquests moments doncs, no també fa alguna cosa semblant. Tenim unes mesures de, sí, bueno, prolongar els ERTOs. Vale, perfecte, però els ERTOs també es tenen que cobrar. Hi ha molta gent que encara en aquests moments pues, no ha cobrat els ERTOs de fa 6 mesos.
Sí, sí. I, per tant, i què es podria exigir a les administracions? Potser tampoc vol entrar vostè directament en el debat polític, però sí calcular d'alguna manera quants diners potser es necessiten per intentar pal·liar ara aquesta terrible mancança de molts sectors.
Hi ha una fórmula, que és la que ha fet França, que és la que estem doncs, nosaltres reclamant a través de PIMEC i de les patronals i les associacions empresarials, etc., que és que bueno, hi ha unes persones a nivell d'Europa que han decidit doncs, deixar a Espanya 140.000 milions d'euros. 140.000 milions d'euros són molts diners.
I tant. Molts.
D'aquests 140.000, 70.000, inclús ens han dit, mira, no els torneu, no fa falta que ens els torneu. I 70.000 milions d'euros són molts diners. Els altres 70.000 us els deixem, però bueno, ja ens els tornareu quan faci falta. Llavors, amb aquests diners que ja l'estat espanyol els té compromesos o amb la Unió Europea, podrien servir a través de les entitats bancàries que digui, escolti, entitats bancàries, vosaltres que teniu diners i nosaltres encara no els hem rebut, sisplau, adelanteu aquests diners a la gent que us ho demani. Bàsicament en els empresaris, no? Empresaris petits, mitjans, etc. Després, ja quan nosaltres rebem els diners de la Unió Europea, doncs ja els tornarem.
I això...
En França, per exemple.
Sí, i aquí no s'està fent gens en cap percentatge?
No s'està fent. Amb aquests 140.000 encara s'està desfullant la Margarita per veure si ens quedem amb els 70.000, que aquests ens els donen, no hi ha cap problema, o encara si demanarem els 70.000, que és en forma de préstec, però que el podem tornar. Vull dir, no passaria res, no?
Sí, sí.
Clar, llavors dius, bueno, hi ha una valoració política. Bueno, sí, ja tens que caure en una valoració política dient, escolti, espavilin-se perquè l'economia se'n va avall. Nosaltres, a la patronal, per exemple, hem vist que cada 4 treballadors que van a l'atur, que van ja directament a l'atur, 3 ho fan amb la condició de que la seva empresa ha tancat. Uh-huh. O sigui, no és que la seva empresa estigui passant un mal moment i que dintre de 6 mesos remuntarà i tot. No. O sigui, de cada 4 treballadors, 3 les empreses han tancat. Això vol dir que aquestes 3 persones, doncs, d'alguna manera, tenen que buscar una nova feina, amb una nova empresa, amb una nova activitat, etc. Per tant, el problema és molt complicat, molt difícil, però ens hem de remengar, ens hem de remengar.
Sí, sí. Cal buscar aquelles solucions, potser imaginatives en alguns casos, per afrontar el problema i sense demora. Aquesta és la gran qüestió, el gran problema, perquè
sí,
mentrestant...
Sí, però jo diria, Ignasi, que l'important no és remarcar, que és la manca de diners, no?
Sí, sí, esclar.
I llavors dius, bueno, però si els diners no plouen del cel, evidentment que no plouen del cel. Uh-huh. Però si tenim un aval de la Unió Europea en què diu, escolti, de tard o d'hora, més aviat d'hora que tard, us deixarem els 70.000 milions. Abans de juny tindreu els 70.000 milions d'euros. Però, escolti, si a mi em deixen 70.000 milions, jo, a les persones que ara tenen diners, que són les entitats bancàries, que, per cert, el 2007 i el 2008 els vam ajudar amb 42.000 milions, tots els espanyols. Però ara potser seria un gesto de dir, bueno, pues, escolti, adelantin vostès els diners... a l'Estat que els digués, adelantin els diners a les persones que ho demanin amb l'aval nostre, perquè sàpiguen que nosaltres d'Europa rebarem aquests 70.000 milions d'euros.
Està clar. I a més no és un rescat d'empreses, grans o petites, sinó de persones. Aquí també vostè ha dit la paraula clar.
Exacte, estem parlant de...
de famílies.
D'empreses, doncs, que no és per falta de rentes, no? Perquè si ens quedem a casa, llavors aquesta és la segona part, no? La conseqüència de dir, bueno, doncs molt bé, confinats, sembla ser que sanitàriament és el millor. I com més confinats, millor. Aturaríem més aviat els efectes sanitaris. Perfecte. Això no hi ha res a discutir perquè estem parlant de vides humanes, no? Jo ara, abans de connectar-te amb tu, sentia que avui, per exemple, a Espanya han mort 200 persones.
Sí, sí, sí.
I ho parlem amb una relativitat, Ignasi, que clar, jo estava pensant que el 2015... un avió d'aquí va sortir del Prat i els altres va estar allà i van morir 54 persones.
Sí, sí, doncs és tres vegades, això. Sí, sí.
Vam ser portada pràcticament a tots els diaris del món, no?
Sí, sí, sí. Sí,
clar,
sí.
Avui han mort 200 persones a Espanya d'aquesta infecció i dius, bueno, vale, doncs ahir potser eren 250, però mira, hem guanyat una milleta. Clar, estem entrant en una relativitat que no és bona.
No és bona
per ningú.
I tant. Avui amb l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Joan Buscà, hem fet una petita anàlisi de l'estat de la qüestió. I molt ràpidament per acabar, algunes dades especialment preocupants, per exemple, que l'atur pugui estar aquests propers mesos per sobre del 20% a Espanya, per exemple, entre moltes altres dades preocupants.
Sí, bueno, en aquests moments... l'última dada que tenim és que quasi arribem als 4 milions
d'aturats
a Espanya. Bueno, és una xifra que comença a preocupar, no? El mes de desembre, aquest que hem de tancar, clar que són 37.000 persones més en l'atur. Però clar, torno a dir-te que l'anàlisi que fem d'aquest atur no és que hi hagi unes empreses que temporalment doncs estiguin passant una crisi i que dintre de 6 o 7 mesos quan torni vint el turisme... Doncs, no, és que és una situació de que aquestes, de cada 4 persones que han anat a l'atur, 3 no tornaran a treballar a la mateixa empresa.
Clar, perquè ha tancat o pel que sigui.
Tancat.
Sí, sí, sí.
I aquest, Ignasi, és un tema molt preocupant.
I tant
molt
que
preocupant
sí.
Perquè la solució, dius, bueno, quina és? No ho sé. És molta imaginació.
Però posar-hi diners...
I sobretot necessitem diners.
Exacte.
Aquest és el gran missatge que hem de dir. Escolta, necessitem diners. Els economistes ho diem per tot arreu. Que si passa un helicòpter i comença a tirar diners, això seria fantàstic, no?
Sí, sí, sí.
Que els reis haguessin tirat diners
pels carrers.
I la gent hagués pogut doncs, consumir. I llavors els restaurants s'obriríem, consumiríem, els camarers no es despedirien, etcètera.
El millor regal seria, sens dubte. Moltes gràcies, senyor Joan Buscà. No hi ha temps per més, però molt agraïts per la seva anàlisi avui. Tornarem a parlar-ne. Una abraçada i que vagi bé.
Una abraçada per tu, també. Moltes gràcies.
Bé, passen 3 minuts i mig de 6:45 i saltem a l'actualitat dels Estats Units. I és que l'encara president Donald Trump ha fet una marxa enrere radical en les últimes hores. Concretament, han registrat un breu discurs en vídeo aquesta nit passada de dijous per condemnar l'assalt dels seus seguidors al Capitoli, dimecres passat, dia de Reis. Després d'haver-los atiat des de la Casa Blanca perquè defensessin la seva presidència, ara ha dit que està indignat per la violència, l'anarquia i el caos. Per tant, Trump ha capgirat totalment la seva actitud cap als qui van ocupar el Capitoli després que aquest dimecres hagués expressat el seu amor, va dir, per ells. De fet, ha anat molt més lluny. fent el que va prometre que no faria mai, admetre la derrota i anunciar que el 20 de gener Joe Biden serà investit president. Sembla, però, que la cosa no acabarà així com si res. Tenim l'historiador i membre del Cercle Carlemany, Jordi Cerdà, que també ens acompanya uns minuts. Bona tarda, senyor Cerdà.
Hola, bona tarda i bon any.
Igualment, bon any. Com valora tot el que s'ha viscut als Estats Units aquests últims dos dies, especialment dimecres a la nit, matinada ja a hora catalana? Molt greu, no?
Home, ho valoro d'una manera molt lamentable. És bastant llestimós veure que una de les... Jo crec que és la democràcia més antiga del món, molt abans inclús que la francesa, la Revolució Americana va establir la primera república del món, doncs que s'hagi de veure d'aquesta manera. És bastant penós.
Sí. Donald Trump ha fet aquesta marxa enrere i tenim ja en marxa la dimissió de membres del seu govern, de col·laboradors, i l'amenaça que destitueixin Trump abans del dia 20, fent servir el que es diu l'esmena 25 de la Constitució, que permet una destitució amb l'aval del vicepresident, ja veurem si això es produeix, per incapacitat. Es parla fins i tot de possible demència, no volem entrar en qüestions personals. Creu que aquesta ha estat la clau de la desfeta de Trump, que fins i tot alguns líders republicans del Congrés o alguns dirigents s'hagin girat contra ell?
Jo penso que la clau de la desfeta del Trump va ser l'error garrafal que va cometre davant del Capitoli. Ell, jo estic convençut que no s'esperava aquest resultat. Això no l'exculpa. No l'estic pas
exculpant. El resultat electoral, vol dir, no? O el resultat de la protesta, vol dir.
Sí. Que s'acabessin, imagino jo, amb aquests aldarulls. Jo penso que és molt clar que el que estava fent era intentar pressionar el vicepresident, el Mike Pence, perquè no admetés el resultat de les votacions i així pot guanyar fins al dia 20 per tal de donar-li un tom a diversos estats claus que estan pendents de decisions judicials. Però li va sortir el tret per la culata. O va picar algun parent que li van posar o va ser víctima dels seus propis mètodes sense valorar les conseqüències que es podien desencadenar.
Però Trump és responsable del que ha passat. Podem dir-ho així, directament? És responsable del que va passar. Podríem discutir si directament dels 5 morts que hi ha hagut, però és responsable.
Sí, és totalment corresponsable. Si més no, per la seva... Bueno, els seus propis mètodes l'han arribat a portar aquí. Que no s'esperés acabar així no vol dir que no pugui ser responsable. De tota manera, ja dic que és bastant trist que el Capitoli fos pres pels manifestants. L'última vegada que havia estat pres per algú altre va ser el 1814 per les tropes angleses, i feia 206 anys que ningú entrava al Capitoli. Jo ho trobo estrany, ho trobo molt estrany que la policia es retirés. Allà em van passar coses rares, però de tota manera sí que és cert que ha sigut el grandíssim error estratègic, amb víctimes incloses, tot el mateix has dit, 5 morts, jo en tenia comptabilitats 4, però bueno, és
sí,
absolutament patètic. I les imatges que hem vist de persones un mateix vestit de búfal, donant voltes per allà per la cadira presidencial. Però, bueno, aquí el que s'ha evidenciat, que, bueno, els efectes del populisme fins on es pot arribar.
Sí, aquest final es podia preveure o no? Potser preveiem un estira i arronsa, però al final que Trump acabés acceptant la seva substitució per Biden.
Jo mai vaig pensar, jo personalment, que ell acceptaria la substitució pel... Bueno, els resultats, que seria substituït pel president Biden, pel president electe. Jo no m'ho pensava. I, de fet, ja et torno a dir, ell va estar pressionant amb els manifestants al carrer fins que la cosa va rebentar. I això vol dir que sabia que el vicepresident Mike Pence no acceptaria els resultats. Que hi ha hagut coses molt rares, perquè també és veritat que si el Mike Pence no estava disposat a acceptar el resultat ni a jugar al joc que li marcava el president, el més lògic hauria sigut dimitir, perquè no té cap mena de lògica un senyor que li ha estat totalment lleial a l'administració Trump, sent el vicepresident de la nació, i ara tot d'una diu, mira, saps què? Que he vist la llum. M'he equivocat aquests 4 anys. Aquí hi ha hagut coses raríssimes.
Sí, en tot cas, senyor Jordi Cerdà, que ens queda un minut mal comptat, com quedarà el panorama polític als Estats Units? Hi haurà destitució abans del dia 20 o potser no hi haurà temps?
Pel bé de la democràcia americana, espero que no. Bàsicament, perquè l'última cosa que li pot convenir als demòcrates és crear un màrtir. I per 12 dies no entenc que vulguin destituir un president sortint, que no té cap mena de marge de maniobra. No, de fet, no està ni tan sols nomenant els membres del seu gabinet que estan dimitint. Però, bueno, Si el que volen és crear una figura llegendària i donar més veus a les teories conspiratives, doncs evidentment hi haurà una destitució. Aquí una figura clau, que és la presidenta de la Cambra de Representants, que és la Nancy Pelosi,
sí,
que és una persona absolutament que odia el Donald Trump, però d'una manera embogida, i està forçant a la seva destitució a través de la 25a enmienda, o fins i tot li volen fer un impeachment, cosa que ja dic, no acabo d'entendre,